tal com esteu? Bon dia, són les 8. Benvinguts a l'antena dels 5 minuts més en aquest divendres 3 d'octubre del 2025. Aniol Puigverd, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joel.
Avui tenim un cel fantàstic, que traieu el cap per la finestra perquè realment és un bon dia per fer-hi fotografies. Temps estable, temps encara de tardor-primavera, podríem definir-ho així. Ara ens ho explicarà en Dani Ramírez i unes temperatures que aquest matí encara són suaus. Dani, quan vulguis.
Avui el dia ha començat amb alguns núvols baixos, boirines i boires, sobretot aquestes boirines, humitat molt elevada cap a la Garrotxa, Gironès i punts de la Selva. Temperatura de 10 graus a Olot, de mínima, també a Mieres, 7 a Camprodon, 4 a Das, ha pujat respecte ahir, 7, per exemple, a Puigcerdà, i temperatura que, per exemple, a Gombrèn arriba als 12 graus al Ripollès, més alta que ahir. A muntanya també hem pujat 6, 7, 8 graus a partir dels 2.000, 2.500 metres a la Tosa o a Vall de Núria. I bé, de dia, temperatura suau, al voltant dels 23, 24, 25, puntualment 26, puja lleugerament, amb un dia de sol, sol i quatre núvols, en principi no hi ha d'haver cap mena de precipitació aquest divendres. I el cap de setmana ens portarà un petit canvi, un petit front, la nit de dissabte, diumenge, algun plogim al Pirineu, poca cosa, però vaja, un dia de sol i de temperatures que no canviaran, amb alguna boira al matí, i per tant un dissabte realment agradable, amb un temps molt dolç, molt agradable. La calor pot ser moderada al pic del migdia, primer a la tarda, amb aquests més de 25 graus. Però diumenge baixa una mica la temperatura, entre tramuntana, moderada forta, i diumenge matinada, algun ruixat al Pirineu, Ripollès, Cerdanya, poca cosa, i probablement la nit de diumenge, dilluns, i dilluns al matí pugui caure algun ruixat més. La setmana que ve, més enllà, sí que es veu una pujada de temperatures, sembla que farà més calor, cap al dia 7 i 8, cap al dimecres, aproximadament.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
La plataforma No és un vial, és un carrer carrega durament contra la CUP d'Olot i l'acusa de falta d'empatia davant el projecte de la variant.
Han enviat una carta pública als copaires criticant el seu posicionament al ple d'agost de l'Ajuntament d'Olot, on van donar suport a la moció de Salvem les Valls.
Escoltem el portaveu, Ton Tornem.
Inexactituds de dir no, és que escolta, les coses s'han de fer amb temps i a poc i ben fetes, és clar, amb gent que està aquí pràcticament 40-50 anys i aquests últims 15-20 anys aguantant tant això, doncs és normal que s'hagin, doncs, els hi hagi sabut greu.
Al voltant d'unes 350 persones es mobilitzen a Olot per donar suport a la flotilla. L'acte l'ha organitzat aquest dijous al vespre la plataforma Garrotxa en Palestina i l'Ateneu Malapetja.
Qualifiquen de segrest il·legal el que el govern d'Israel ha fet amb els activistes de la flotilla i demanen reaccions polítiques perquè aquestes persones puguin retornar a casa tan aviat com sigui possible.
Per posar això de manifest que és una detenció il·legal, val, o una retenció il·legal d'una gent que estava en una missió humanitària, que la seva única voluntat era, a part de posar focus en el genocidi que s'està cometent a Gaza, doncs portar també ajuda humanitària, aliments de primera necessitat, medicaments, etc, etc, a la franja de Gaza i per tant donar cobertura d'aquestes necessitats bàsiques.
La Generalitat comença a resoldre els problemes d'infradotació del Parc Natural de les capçaleres del Ter i del Freser. Després del comunicat sindical que l'estiu va denunciar la possibilitat que l'espai perdés tots els seus treballadors menys el director, des del Departament de Territori volen trobar una solució per crear una estructura de personal que aguanti. Santi Ferriol és el director.
S'està treballant de manera molt intensa des de la Direcció General de Polítiques Ambientals amb coneixement per part de la consellera i sembla que es creen places estructurals en els espais naturals de protecció especial, sobretot com el Parc Natural de Capçaleres, que estem infradotats, eh? I sembla que ens falta encara el vistiplau, però que possiblement abans de final d'any aquí podrem tenir places estructurals i poder continuar amb la tasca que està fent fins ara.
Una tasca dedicada a la protecció del medi ambient, per cert, crear productes turístics sostenibles i descongestionar punts d'alta afluència turística en punts del Ripollès com el Torrent de la Cabana és un dels objectius de les jornades del projecte Riu Natur, que ha tingut lloc a Can de Bànol a les últimes hores. Escoltem l'Anna Sanz de Dacaba Turisme.
Però clar, aquesta part turística no vol portar gent als gorgs, sinó el que vol és treure gent dels gorgs. Llavors, com ho faríem? Doncs les actuacions que estan previstes són sensibilitzar per una banda amb decàlegs de bones pràctiques de què fer quan vas a GORGS, crear itineraris que surtin dels GORGS, és a dir, que portin la gent fora del que són els GORGS i que són els banys interior, perquè coneguin altres entorns dels municipis on estan els GORGS.
Per cert, que l'Ajuntament de Can de Bànol i la Diputació destinaran 100.000 euros a la millora de l'accés del torrent de la Cabana per evitar-hi accidents, ho diu l'alcalde Oriol Lázaro.
Dins d'aquest projecte nosaltres vam sol·licitar poder arreglar l'accés al primer GORG, que és molt, té molta pendent, té molt desnivell, és difícil, és on hem tingut més lesions al llarg de tots aquests anys de visites.
Arico Forest, Espai Zero i la xarxa Espavilada de Dolot es consoliden com els llocs més sostenibles de la comarca.
Aquest dijous s'ha dut a terme una jornada de formació i cohesió per part de l'Energètica de Catalunya, on han visitat un exemple de mobilitat elèctrica i sostenible com Arico Forest i també l'Espai Zero, com a primer centre estatal 100% autosuficient energèticament.
Escoltem el gerent d'Arico Forest, és Antoni Arimany.
Aquí Arico Forest, doncs, amb les plaques solars, doncs, passar l'energia durant el dia a les bateries i després, doncs, a la nit la passem als vehicles. Vull dir, en aquest moment hi ha quasi 15 vehicles elèctrics, doncs hi passem l'energia que durant el dia ens fan les plaques, de les plaques a les bateries i de les bateries als cotxes.
I coincidint amb el Dia Mundial de la Gent Gran, a Sant Joan de les Abadesses han posat sobre la taula les qüestions que més preocupa el col·lectiu.
La programació s'ha dividit en dues parts, on s'ha tractat l'envelliment en entorns rurals i en comarques com la nostra, una de les més envellides de Catalunya.
Escoltem en Pau Vilanova, gestor de casos de l'ABS de Sant Joan.
Ho hem centrat molt amb els drets de la població, doncs, de les persones grans, en aquest cas centrat en l'àmbit rural, i una mica conèixer les diferències entre un àmbit rural i un àmbit més metropolità. I bé, el que hem posat de manifest és una mica explicar com treballem des dels àmbits socials i també des de l'àmbit de salut, per conèixer una mica, doncs, com fem aquest model d'atenció a les persones grans.
Vivendes Garrotxa portarà cinema d'animació en petit format a peu de carrer.
Aquesta proposta forma part del projecte anomenat Cultura als Barris, una iniciativa de l'Ajuntament d'Olot. Enguany hi ha dos barris més implicats, Sant Roc i Montolivet, a qui els arribarà al seu torn al novembre i al desembre.
La coordinadora del projecte és l'Anna Roca.
El que hem fet és, primer de tot, un cop ja sabíem els tres barris, doncs fer una reunió amb cada associació, portar una, primer estudiar, doncs, si volíem fer un teatre familiar, un teatre per adults, un concert, a veure què volíem fer. Dona la casualitat que els tres barris han triat teatre familiar, però per què? Doncs perquè als tres barris hi ha moltes famílies i l'avantatge que hi ha amb el teatre familiar és que, o proposta familiar, no tots són teatre, doncs que arribem des del més petit fins al més gran.
I del teatre a la poesia, Aniol, tu llegeixes poesia a la teva xicota?
No en llegeixo massa, però sí que m'agrada molt la poesia.
És bonic llegir poesia.
Sí. La faig jo, la creo, Joel.
Ho dius de veritat?
Sí.
Doncs
algun dia em portaré
dilluns em vull una mostra a aquesta hora. Itinerari poètic al Mas Ventós, en honor a Joan Teixidor. Les aules de difusió cultural de la Garrotxa han organitzat aquest dimecres una visita a la casa de l'artista, on s'han fet lectures dels seus poemes.
La tria i la lectura l'han fet els professors de literatura Rosa Vilanova i Jaume Busquet. Aquesta ha estat la segona de les activitats culturals organitzades des de la CUBA.
Escoltem precisament una de les impulsores del projecte.
La poesia és essencial per totes les cultures. La poesia és l'ànima de l'home i és imprescindible, importantíssim, que una cultura doni suport als seus poetes i difongui la seva poesia des de la més clàssica a la més contemporània.
Anem als esports. L'Olot visita el camp del Barça Atlètic amb la il·lusió de seguir puntuant.
Els de Roger Vidal acumulen 8 punts de 12 possibles i encara no coneixen la derrota aquesta temporada. Vidal no podrà comptar amb Andreu Guiu, però sí amb Ivan Brenyer i Àlex Gompi, que ja han rebut l'alta.
Sí, partit complicat, com tots els de la categoria. Sí que és veritat que el rival té un potencial segurament de categoria superior, però nosaltres anem amb la màxima il·lusió a un camp espectacular i a fer un bon partit per sumar.
Santa Pau comença el mes d'octubre amb la més volcànica.
Es tracta d'una de les proves de ciclisme BTT incloses en la Lliga BTT Garrotxa. Se celebra aquest diumenge i compta amb dos recorreguts.
Un recorregut de 25 quilòmetres amb 500 de desnivell, apte per tots els públics, fins i tot per bicicletes gravel. Pel que fa a la llarga, ja ens anem, a canvi el recorregut anirem la llarga hard, ja és per ciclistes més experimentats, i amb aquesta cursa anirem fins a Cuells, fins al municipi de les Planes d'Hostoles, tot passant, doncs, per la muntanya de Fontpobre i de Sant Jordi.
Canvi de president a l'esquí club Camprodon.
Després de 18 anys, Francesc Monell deixa el càrrec i el seu lloc l'ocuparà Pere Plana.
En principi com a corredor de l'esquí alpí, després com a entrenador de nanos, que també treballava per l'esquí club, després passant a la secció d'esquí de muntanya, col·laborant a totes les activitats que feien, com l'Isart Atac, la Sant Silvestre i tot.
Són les 8 i 10.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa, especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
Doncs vinga, entrem en matèria perquè el tema de la variant continua portant cua. La última qüestió en esclatar ha estat la plataforma No és un vial, és un carrer, que ha carregat durament contra la CUP d'Olot i l'ha acusat de falta d'empatia davant el projecte de la variant. Què han fet exactament?
Doncs han enviat una carta pública als copaires criticant el seu posicionament al ple d'agost de l'Ajuntament d'Olot, on van donar suport a la moció de Salvem les Valls. També han lamentat el posicionament de la CUP al Parlament de Catalunya.
I ha parlat en Gerard Puigdemont.
La plataforma No és un vial, és un carrer, ha enviat una carta que ha fet pública al grup de la CUP Olot, criticant el posicionament que consideren que van prendre els quatre regidors durant el ple a l'Ajuntament d'Olot del mes d'agost, donant suport a la moció de Salvem les Valls en relació a la variant. Critiquen textualment l'aturada del projecte de totes les variants, la qual cosa afecta tot Olot. En parla Ton Torner, portaveu de la plataforma.
Inexactituds de dir, no, és que escolta, les coses s'han de fer amb temps i a poc i ben fetes, és que amb gent que està aquí pràcticament 40-50 anys i aquests últims 15-20 anys aguantant això, doncs és normal que s'hagin, doncs, els hi hagi sabut greu. Entre això i el que va passar al Parlament de Catalunya amb la moció per aprovar la variant, que la gent de la CUP de Barcelona, perquè no sabien què havien de votar, truquen aquí, i la CUP hagués pogut fer una abstenció que jo crec que hagués set, ostres, també donar una mica d'aire als veïns, que després s'han de fer més coses, Olot, eh?
Els membres de No és un vial, és un carrer, diuen que la CUP Olot no ha tingut empatia cap als veïns de Sant Cristòfor, afectats pel constant trànsit que tenen dia sí i dia també a l'Avinguda Sant Jordi.
Al final s'han de prendre mesures, això estem tots d'acord, s'ha de racionalitzar el trànsit, s'ha de fer polítiques ara en vistes a tot com anirà canviant el clima, però tots aquests polígonos que ens rodegen, desenganyeu-se, si no hi ha una carretera que passi per fora d'Olot.
A la carta parlen obertament de temes concrets, com per exemple el perjudici que asseguren que pateixen els veïns d'Olot pel fet que no hi hagi una depuradora a la zona de les Preses i la Vall d'en Bas. Defensen que aquest és el principal motiu pel qual el riu Fluvià, a l'altura d'Olot, baixi lent, escàs d'aigua i pudent, i que a sobre la depuradora d'Olot s'ocupi de fer retornar l'aigua al riu en bon estat.
Sap greu aquesta carta, per una banda, perquè els conec com conec molta altra gent, no? I els puc arribar a entendre. El que no puc arribar a entendre és la falta d'empatia ecologista i social cap a el que estem patint la ciutat. Això realment és el que em costa més d'entendre. Mai ens hem volgut posar amb la Vall d'en Bas i les Preses, eh? Però evidentment si parlem d'ecologisme i parlem d'aquífers i tot això, es podria parlar de moltes altres coses, eh? Que ens arribés l'aigua de la vall, que ens arribés en bones condicions. Ja sé que ve d'allà i que el nostre senyor els hi va donar amb ells i després a nosaltres, però l'aigua que baixa allà dels seus polígons i de l'agricultura que queda allà i tot això, doncs també estaria bé que arribés aquí en unes altres condicions i que baixés l'aigua o el riu aquí diferent de com baixa.
A la carta dirigida a la CUP, la plataforma No és un vial, és un carrer, també expliquen que als anys 80 els veïns d'aquesta zona d'Olot ja van ser víctimes de la construcció de l'Avinguda Sant Jordi. Pel que fa als progressos que té el projecte de la variant d'Olot, des de la plataforma No és un vial, és un carrer, es mostren optimistes i esperen que les promeses es compleixin.
Al voltant d'unes 350 persones es mobilitzen a Olot per donar suport a la flotilla.
L'acte l'ha organitzat aquest dijous al vespre la plataforma Garrotxa en Palestina i l'Ateneu Malapetja. Qualifiquen de segrest il·legal el que el govern d'Israel ha fet amb els activistes de la flotilla i demanen reaccions polítiques perquè aquestes persones puguin retornar a casa tan aviat com sigui possible.
Al voltant d'unes 350 persones s'han concentrat davant l'Ajuntament d'Olot aquest dijous en suport a la flotilla Global Sumut. Des de la plataforma Garrotxa en Palestina qualifiquen de segrest il·legal el que ha comès el govern d'Israel sobre els centenars d'activistes que des de fa uns dies es desplaçaven amb diverses embarcacions cap a la Franja de Gaza. En parla Elisenda Xifra, membre de la plataforma Garrotxa en Palestina.
Per posar això de manifest, que és una detenció il·legal, val? O una retenció il·legal d'una gent que estava en una missió humanitària, que la seva única voluntat era, a part de posar focus en el genocidi que s'està cometent a Gaza, doncs portar també ajuda humanitària, aliments de primera necessitat, medicaments, etcètera, etcètera, a la franja de Gaza i per tant donar cobertura d'aquestes necessitats bàsiques.
La plataforma Garrotxa en Palestina i l'Ateneu Malapetge d'Olot han estat les associacions organitzadores d'una concentració que també s'ha fet en altres indrets a Catalunya. Segons membres de la plataforma Garrotxa en Palestina, a la missió hi participaven un activista de Banyoles i un altre d'Osona, aquesta última lligada a la Garrotxa. Fins aquest dijous a la tarda no en sabien res d'elles. Demanen una resposta ràpida dels governs i continuen denunciant el paper de Benjamin Netanyahu en aquest conflicte bèl·lic.
Considerem que, per una banda, no?, el tenir companyes i companys activistes amb una missió humanitària retingudes il·legalment i que els governs no estiguin reaccionant de manera immediata a demanar a l'Estat d'Israel que el retorn i l'alliberament immediat d'aquestes persones, pensem que això no es pot sostenir, això per una banda, i per l'altra banda el que ja hem vingut denunciant tot aquest temps, no? Doncs, aquest genocidi.
A l'acte hi han sigut presents representants polítics de l'àmbit local, de la CUP, Esquerra Republicana i els Comuns. Diumenge a les 12 del migdia, a la plaça del Carme d'Olot, la plataforma Garrotxa en Palestina té previst manifestar-se de nou.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
És un quart de nou i dos minuts. La Generalitat comença a resoldre els problemes d'infradotació del Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser.
Després del comunicat sindical que l'estiu va denunciar la possibilitat que l'espai perdés tots els seus treballadors, menys el director, des del Departament de Territori es vol trobar una solució per crear una estructura de personal i tot apunta a la creació de places estructurals per l'espai.
Guido Sengerotti.
Quan a l'estiu el sindicat IAC-CATAC va aixecar la llebre amb la finalització dels contractes del personal de plans dels espais naturals, tot apuntava a un escenari on el Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser havia de tornar gairebé a la precarietat dels inicis. La situació, però, ha donat volta de full amb el compromís del govern de la Generalitat de Catalunya per resoldre la problemàtica i tot apunta a que a finals d'any hi pot haver una solució embastada. Ho explica Santi Ferriol, director del Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser.
S'està treballant de manera molt intensa des de la Direcció General de Polítiques Ambientals amb coneixement per part de la consellera i sembla que es creen places estructurals en els espais naturals de protecció especial, sobretot com el Parc Natural de Capçaleres, que estem infradotats. I sembla que ens falta encara el vistiplau, però que possiblement abans de final d'any aquí podrem tenir places estructurals i poder continuar amb la tasca que s'està fent fins ara.
El Parc Natural de les Capçaleres va néixer el 2015, però fins al 2018 no va tenir una plaça de director creada, l'única que s'ha mantingut fins ara. Fins a dia d'avui l'espai s'havia sustentat en base al treball del personal de plans, contractat per períodes de temps limitat, però que feien una feina de personal estructural necessària per al correcte funcionament de l'espai. Ara mateix és un equip de 5 persones que fa 3 anys que fan aquestes tasques.
I el Parc Natural té un equip increïble, són gent molt bona, que jo sempre els dic a ells que em fan millor director, perquè ja tenen molts anys d'experiència, amb diferents tipus de contactes, però ara sembla que es pot arribar a consolidar. El que passa és que som administració pública i quan surtin les places s'ha de complir amb el que diu funció pública. Per tant, primer es podran accedir funcionaris. Ells no són funcionaris, per tant, pot ser que els hi prenguin la plaça.
Malgrat que la creació d'aquestes places pugui suposar alguns canvis interns en l'equip, la creació d'una estructura ha de permetre que el parc faci una passa endavant molt important de cara a la seva consolidació, coincidint amb el seu desè aniversari.
I crear productes turístics sostenibles i descongestionar punts d'alta afluència com el torrent de la Cabana és un dels objectius de les jornades del projecte Reunatur que s'ha celebrat a Can de Bànol.
Des de la Covid, els gorgs i espais aquàtics, sobretot en zones interiors, estan experimentant un boom turístic amb les conseqüències pertinents a l'espai natural i en el dia a dia dels indrets. Aquest canvi de paradigma ha fet necessari que pobles com Can de Bànol continuïn invertint en accions per regular la concentració de visitants. Aquest dimecres s'ha dut a terme una jornada promoguda pel Patronat Costa Brava Pirineu amb la col·laboració de la Diputació de Girona per tal de trobar solucions per descongestionar aquest indret, així com d'altres de la província, oferint productes turístics alternatius i, sobretot, sostenibles. La de Can de Bànol s'emmarca en el projecte de Reunatur, unes jornades que es duen a terme en diferents municipis de la província de Girona que passaran per 7 comarques que comparteixen problemàtica. Anna Sanz, de Cava Turisme.
Però clar, aquesta part turística no vol portar gent als gorgs, sinó el que vol és treure gent dels gorgs. Llavors, com ho faríem? Doncs les actuacions que estan previstes són sensibilitzar, per una banda, amb decàlegs de bones pràctiques de què fer quan vas als gorgs, crear itineraris que surtin dels gorgs, és a dir, que portin la gent fora del que són els gorgs i que són els banys interior, perquè coneguin altres entorns dels municipis on estan els gorgs. I crear, com han fet o com farem avui, ja us ho explicaran, doncs tota aquesta part de creació de producte turístic amb empreses del territori, empreses locals, que puguin oferir activitats més enllà d'anar als gorgs i banyar-se.
Durant la jornada han participat empreses de l'Alt Empordà i de la comarca, així com l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, en què s'han compartit experiències, idees que serviran per crear propostes turístiques que seran penjades al web de Reunatur. Imma Espel, Viterna Tourism and Culture.
Els gorgs ens oblidem o no, però sempre que puguem, en èpoques que no siguin tan massificats. És a dir, per exemple, els gorgs potser es pot fer una proposta d'una ruta tranquil·lament turística per anar-hi a caminar, però a l'hivern. És a dir, el problema és que tenim una problemàtica actual, que és que aquests gorgs estan massificats als mesos d'estiu, a més amb un tipus de visitant que sovint no sap ni on és i que tampoc hi deixa cap riquesa perquè al final tampoc consumeix. Llavors el que volem és intentar corregir això. I això es corregeix de moltes maneres. D'entrada s'ha de regular, s'ha de mirar com es pot fer, s'ha d'informar, s'ha d'explicar a la gent els problemes que poden causar amb les coses que podrien fer, perquè a vegades hi ha gent que fa coses sense mala fe i acaben sent un problema. Llavors tot això va per una altra banda, però llavors també hem de tenir propostes alternatives.
Aquestes xerrades s'emmarquen en el projecte Reunatur, unes formacions presencials que tindran el seguiment posterior per la consolidació dels paquets turístics. La intenció de l'Ajuntament de Can de Bànol és poder implementar alguna de les propostes abans de l'inici de la temporada de l'any 2026, entorn Setmana Santa.
Ens quedem al torrent de la Cabana perquè hi faran millores per valor de 100.000 euros. Afecten els accessos.
Amb l'objectiu de millorar la gestió i l'entorn del torrent de la Cabana, l'Ajuntament de Can de Bànol s'ha adherit al projecte de Reunatur. Impulsat per la Diputació de Girona, aquest programa treballa per la dinamització i desconcentració turística sostenible als espais de banys interiors de les comarques de Girona. En aquesta línia, el consistori treballarà a rehabilitar la baixada al primer gorg. Escoltem a Oriol Lázaro, alcalde de Can de Bànol.
Dins d'aquest projecte, nosaltres vam sol·licitar poder arreglar l'accés al primer gorg, que és té molta pendent, té molt desnivell, és difícil, és on hem tingut més lesions al llarg de tots aquests anys de visites i ens hauria agradat ja tenir-ho per aquest any, però el fet de ser una licitació pública que ha anat per llarg, que ha hagut de passar diferents processos, doncs s'ha alentit molt, però ara ja estem en fase de licitació i sembla que ja es podrà adjudicar, si no ja molt aviat, i per tant podrem estar en fase de desenvolupar les millores en aquest octubre, màxim novembre.
També s'instal·laran dos lavabos secs a l'espai d'acollida del paratge.
Són uns lavabos secs, per tant no tindran aquella ni desaigua ni tot això, per tant és fàcil i ràpid d'instal·lar, el problema és que encara ho estan licitant. Per tant pot ser que aquests lavabos s'endarrereixin una mica més, però les obres de l'accés al primer gorg ja poden començar en breu, vol dir 15 dies, per exemple, i jo espero, suposem, per la magnitud de l'obra, que no és una gran obra, però sí, és una actuació bastant bona, però no és molt, molt gran, esperem que a finals de novembre principis de desembre poguéssim tenir-ho ja acabat.
El projecte té un cost total de 100.000 euros, dels quals 60.000 es destinaran als dos lavabos i 40.000 a l'adequació de la baixada al primer gol.
Anem als esports. La Unió Esportiva Olot visita el camp del Barça Atlètic amb la il·lusió de seguir puntuant.
L'Olot vol allargar la bona dinàmica i vol seguir sense conèixer la derrota aquesta temporada, segona federació. Per fer-ho, no tindrà un rival fàcil, ja que el filial del Barça és un clar candidat a l'ascens directe pels seus jugadors i el joc de pilota que utilitzen. Tot i això, en les quatre jornades que s'han jugat, l'Olot ha competit al màxim cada partit i ha aconseguit dos empats com a visitants i dues victòries a l'estadi municipal. La última contra l'Atlètic Lleida per 2-1 diumenge passat. Vidal explica que és complicat analitzar el Barça Atlètic perquè hi ha jugadors en dinàmica amb el primer equip i jugadors del juvenil que també hi van alguns partits. Tot i això, explica que és important anar amb confiança al Johan Cruyff.
Sí, partit complicat, com tots els de la categoria. Sí que és veritat que el rival té un potencial segurament de categoria superior, però nosaltres anem amb la màxima il·lusió, a un camp espectacular i a fer un bon partit per sumar.
L'Olot només ha encaixat dos gols en quatre partits. Segons Vidal, un dels pilars de l'equip és estar el més segur en defensa possible, ja que el Barça és un equip molt vertical i que exigirà molt durant els 90 minuts de partit. Tot i això, el tècnic olotí explica que l'Olot ha d'intentar tenir pilota i ser el màxim protagonista possible.
I segurament hem de ser realistes, tinguent el Barça davant, potser optaràs a ser menys protagonista que en altres partits, però tenim clar que a part de les possibilitats d'èxit que puguem tenir contra el Barça passen per tenir la pilota, no? En moments determinats caldrà tenir pilota, haurem de descansar amb pilota perquè a nivell defensiu ens exigirà moltíssim i de fet podem tenir més o menys, però els jugadors que tenim són per tenir pilota.
Després d'algunes setmanes sense Ivan Brenyer i Àlex Gompi, amb dos jugadors lesionats, ara ja han rebut l'alta mèdica. Qui no hi serà Andreu Guiu, qui segueix amb molèsties. El partit contra el Barça Atlètic, que és el líder actual del grup 3 d'aquesta segona federació, es jugarà aquest diumenge a partir de les 12 del migdia. Des de mitja hora abans, en directe per Ràdio Olot i tot l'equip, amb David Planella al capdavant.
Vols un motor amb potència i bon rendiment? A Minguet Diesel t'omplim el dipòsit amb el dièsel de màxima qualitat del mercat, al millor preu. Sense sorpreses, només quilòmetres de confiança. Minguet Diesel, la qualitat que es nota, el preu que es valora.
Torna la Fira de la Cervesa Artesana de Roses. Veniu a la Fira de Referència de l'Empordà i gaudiu de concerts, cerveses artesanes d'arreu de Catalunya i un tast premium. També hi trobareu entrepans cada dia i una fideuada benèfica el diumenge. Per més informació, visit roses.cat. No us ho perdeu. Del 10 al 12 d'octubre, Fira de la Cervesa de Roses.
Nova construcció de pisos d'una i dues habitacions a la Rodona d'Olot. Preus a partir de 117.000 euros amb pàrquing inclòs. Facilitat de finançament, amb la possibilitat de finançar-lo fins al 100% de l'import. Supeditat a l'aprovació bancària. Compri el seu pis pel preu d'un lloguer. Ens trobarà a CGI Promocions i Vents, al carrer Marià Vaireda 26, al costat de la nova clínica Bufí. Demani informació sense compromís al 686 618 918.
Flexibles, responsables i econòmics, ens adaptem a les teves necessitats. Llimpi Olot, som l'empresa de neteja que estaves buscant. Professionals de la neteja des del 1981. Llimpi Olot, notaràs els resultats.
Miau! Estàs buscant el millor lloc perquè et cuidin? No busquis més. A la Clínica Veterinària Olot ens tracten com si fóssim a casa, com si fóssim un més de la família.
L'equip humà de la Clínica Veterinària Olot saben el que fan. Són uns grans professionals i la veritat no ens falta de res. Vine, els coneixeràs, o si no que truqui el teu amo al 972 26 84 16.
Piu-piu, jo de tu vindria volant. Ah, no, que no tens ales.
Clínica Veterinària Olot. Els que més saben, t'ho recomanen.
L'Amnèsia d'Olot ha reobert les seves portes. Vine a descobrir la moda més actual per a tots els estils i per a tots els moments. Elegància, comoditat i tendència en un sol espai. Al carrer Bellaire d'Olot. Segueix-nos a Instagram per descobrir les noves col·leccions. _amnèsia, amb dues as, _.
Amnèsia. Moda amb ànima de dona.
Com definiries Xàrtic amb una paraula?
Immediatesa. Fiabilitat.
Proximitat. Professional.
Amabilitat. Propera.
Des del meu punt de vista, Xàrtic és família.
Truca'ns al 972-29-1037 o visita'ns a la nova botiga al Passeig d'en Blai número 4, al Firal d'Olot. Ara, des del cor de la Garrotxa.
Dos quarts de nou. La plataforma No és un vial és un carrer que rega durament contra la CUP d'Olot i l'acusa de falta d'empatia davant el projecte de la variant.
Han enviat una carta pública als copaires criticant el seu posicionament al ple d'agost de l'Ajuntament d'Olot, on van donar suport a la moció de Salvem les Valls.
Escoltem a Ton Tornés, el seu portaveu.
Inexactituds de dir no, és que escolta, les coses s'han de fer amb temps i a poc i ben fetes. És clar, amb gent que està aquí pràcticament 40-50 anys i aquests últims 15-20 anys aguantant això, doncs és normal que s'hagin, doncs, els hi hagi sabut greu.
I els carrers d'Olot, al voltant d'unes 350 persones es mobilitzen per donar suport a la flotilla.
L'acte l'ha organitzat aquest dijous al vespre la plataforma Garrotxa en Palestina i l'Ateneu Malapetja. Qualifiquen de segrest il·legal el que el govern d'Israel ha fet amb els activistes de la flotilla i demanen reaccions polítiques perquè aquestes persones puguin retornar a casa tan aviat com sigui possible.
Per posar això de manifest, que és una detenció il·legal, val? O una retenció il·legal d'una gent que estava en una missió humanitària, que la seva única voluntat era, a part de posar focus en el genocidi que s'està cometent a Gaza, doncs portar també ajuda humanitària, aliments de primera necessitat, medicaments, etcètera, etcètera, a la franja de Gaza i per tant donar cobertura d'aquestes necessitats bàsiques.
Avui també és notícia al medi ambient perquè la Generalitat comença a resoldre els problemes d'infradotació que pateix el Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser.
Després del comunicat sindical que l'estiu va denunciar la possibilitat que l'espai perdés tots els seus treballadors menys el director, des del Departament de Territori es vol trobar una solució per crear una estructura de personal i tot apunta a la creació de places estructurals per a l'espai.
El director és en Santi Ferriol.
S'està treballant de manera molt intensa des de la Direcció General de Polítiques Ambientals amb coneixement per part de la consellera i sembla que es creen places estructurals en els espais naturals de protecció especial, sobretot com el Parc Natural de Capçaleres, que estem infradotats.
Crear productes turístics sostenibles i descongestionar punts d'alta afluència com el Torrent de la Cabana és un dels objectius del projecte Riu Natur, que ha tingut lloc a Can de Bànol, impulsat també per la Diputació de Girona. L'Anna Sanz en dona més detalls.
Però clar, aquesta part turística no vol portar gent als gorgs, sinó el que vol és treure gent dels gorgs. Llavors, com ho faríem? Doncs les actuacions que estan previstes són sensibilitzar per una banda amb decàlegs de bones pràctiques de què fer quan vas a gorgs.
I per cert, ja que parlem del Torrent de la Cabana, l'Ajuntament de Can de Bànol té previst millorar l'accés i destinaran 100.000 euros. L'alcalde és Oriol Lázaro.
Dins d'aquest projecte nosaltres vam sol·licitar poder arreglar l'accés al primer gorg, que és molt, té molta pendent, té molt desnivell, és difícil, és on hem tingut més lesions al llarg de tots aquests anys de visites.
No deixem encara les qüestions lligades amb el medi ambient perquè Arico Forest, Espai Zero i la xarxa espavilada d'Olot es consoliden com els llocs més sostenibles de la comarca.
Aquest dijous s'ha dut a terme una jornada de formació i cohesió per part de l'Energètica de Catalunya, on han visitat un exemple de mobilitat elèctrica i sostenible com Arico Forest i també l'Espai Zero, com a primer centre estatal 100% autosuficient energèticament.
El gerent d'Arico Forest és Toni Arimany.
Fent aquí Arico Forest, doncs, amb les plaques solars, doncs, passar l'energia durant el dia a les bateries i després doncs, a la nit la passem als vehicles. Vull dir, en aquest moment hi ha quasi 15 vehicles elèctrics, doncs hi passem l'energia que durant el dia ens fan les plaques, de les plaques a les bateries i de les bateries als cotxes.
I en el marc del Dia Internacional de la Gent Gran, Sant Joan de les Abadesses ha posat sobre la taula quines són les qüestions que més preocupen els avis. De fet, l'envelliment és un dels temes que s'ha d'intentar combatre, com a mínim dotar el col·lectiu amb les millors condicions de vida. En Pau Vilanova és gestor de casos de l'ABS de Sant Joan.
Ho hem centrat molt en els drets de la població, doncs, de les persones grans, en aquest cas centrat en l'àmbit rural, i una mica conèixer les diferències entre un àmbit rural i un àmbit més metropolità. I bé, el que hem posat de manifest és una mica explicar com treballem des dels àmbits socials i també des de l'àmbit de salut, per conèixer una mica, doncs, com fem aquest model d'atenció a les persones grans.
I Vivendes Garrotxa portarà cinema d'animació en petit format a peu de carrer.
Aquesta proposta forma part del projecte anomenat Cultura als Barris, una iniciativa de l'Ajuntament d'Olot. Enguany hi ha dos barris més implicats, Sant Roc i Montolivet, a qui els arribarà al seu torn al novembre i al desembre.
La coordinadora del projecte és l'Anna Roca.
El que hem fet és, primer de tot, un cop ja sabíem els tres barris, doncs fer una reunió amb cada associació, portar una, primer, estudiar, doncs, si volíem fer un teatre familiar, un teatre per adults, un concert, a veure què volíem fer. Dona la casualitat que els tres barris han triat teatre familiar, però per què? Doncs perquè als tres barris hi ha moltes famílies, i l'avantatge que hi ha amb el teatre familiar és que, o proposta familiar, no tots són teatre, doncs que arribem des del més petit fins al més gran.
I aquest serà un cap de setmana molt especial a Ripoll, serà un cap de setmana dedicat al tren. Atenció, no només a Ripoll, també a Sant Joan de les Abadesses, també amb un passat ferroviari important. Es commemora el 145è aniversari de l'arribada del tren i el centenari de la construcció de la nova estació de Ripoll. En parlarem de seguida en temps de conversa. També avui és notícia la poesia, perquè s'ha fet un itinerari poètic al Mas Ventós en honor a Joan Teixidor.
Les aules de difusió cultural de la Garrotxa han organitzat aquest dimecres una visita a la casa de l'artista, on s'han fet lectures dels seus poemes. La tria i la lectura l'han fet els professors de literatura Rosa Vilanova i Jaume Busquet.
La poesia és essencial per totes les cultures. La poesia és l'ànima de l'home i és imprescindible, importantíssim, que una cultura doni suport als seus poetes i difongui la seva poesia des de la més clàssica a la més contemporània.
En esports, l'Olot visita el camp del Barça Atlètic amb la il·lusió de seguir puntuant.
Els de Roger Vidal acumulen 8 punts de 12 possibles i encara no coneixen la derrota aquesta temporada.
Sí, partit complicat, com tots els de la categoria. Sí que és veritat que el rival té un potencial segurament de categoria superior, però nosaltres anem amb la màxima il·lusió, a un camp espectacular i a fer un bon partit per sumar.
I sobre Roda Santa Pau comença el mes d'octubre amb la més volcànica.
Es tracta d'una de les proves de ciclisme BTT incloses en la Lliga BTT Garrotxa. Se celebra aquest diumenge i compta amb dos recorreguts.
Un recorregut de 25 quilòmetres amb 500 decibels, apte per tots els públics, fins i tot per bicicletes gravel. Pel que fa a la llarga, ja ens anem a canvi el recorregut, anirem la llarga hard, ja és per ciclistes més experimentats, i amb aquesta cursa anirem fins a Cuells, fins al municipi de les Planes d'Hostoles, tot passant, doncs, per la muntanya de Fontpobre i de Sant Jordi.
És en Jordi Colobrans, un dels membres de l'organització. I atenció, perquè hi ha hagut canvi de president a l'Esquí Club Camprodon.
Després de 18 anys, Francesc Monells deixa el càrrec i el seu lloc l'ocuparà Pere Plana.
Al principi com a corredor de l'esquí alpí, després com a entrenador de nanos, que també treballava per l'Esquí Club, després passant a la secció d'esquí de muntanya, col·laborant a totes les activitats que feien, com l'Isart Atac, la Sant Silvestre i tot.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa, especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
Anem al temps, Dani Ramírez.
Avui el dia ha començat amb alguns núvols baixos, boirines i boires, sobretot aquestes boirines, humitat molt elevada cap a la Garrotxa, Gironès i punts de la Selva. Temperatura de 10 graus a Olot, de mínima, també a Mieres, 7 a Camprodon, 4 a Das, ha pujat respecte ahir, 7, per exemple, a Puigcerdà, i temperatura que, per exemple, a Gombrèn arriba als 12 graus al Ripollès, més alta que ahir. A muntanya també hem pujat 6, 7, 8 graus a partir dels 2.000, 2.500 metres a la Tosa o a Vall de Núria. I bé, de dia, temperatura suau, al voltant dels 23, 24, 25, puntualment 26, puja lleugerament, amb un dia de sol, sol i quatre núvols, en principi no hi ha d'haver cap mena de precipitació aquest divendres. I el cap de setmana ens portarà un petit canvi, un petit front, la nit de dissabte, diumenge, algun plogim al Pirineu, poca cosa, però vaja, un dia de sol i de temperatures que no canviaran, amb alguna boira al matí, i per tant un dissabte realment agradable, amb un temps molt dolç, molt agradable. La calor pot ser moderada al pic del migdia, primer a la tarda, amb aquests més de 25 graus. Però diumenge baixa una mica la temperatura, entra tramuntana, moderada forta, i diumenge matinada algun ruixat al Pirineu, Ripollès-Cerdanya, poca cosa, i probablement la nit de diumenge-dilluns i dilluns al matí pugui caure algun ruixat més. La setmana que ve, més enllà, sí que es veu una pujada de temperatures, sembla que farà més calor, cap al dia 7 i 8, cap al dimecres, aproximadament.
Bassols Energia presenta La Guardiola Universal, una nova manera de premiar la teva energia. Per cada acció responsable que fas, com estalviar, compartir o comprar al teu entorn, acumules beneficis. I atenció, cada any que continues amb nosaltres, la teva guardiola creix amb diners gràcies al pla de fidelitat. Descobreix-ho a bassolsenergia.com. Bassols Energia. L'energia que dones et torna.
I en un dia com avui no podem passar per alt el que passa a Catalunya, Espanya i el món, amb totes les mirades posades a la flotilla. Milers de manifestants a tot Catalunya per aquesta qüestió. 15.000 persones a Barcelona, segons la Guàrdia Urbana, i tot plegat acabat amb un vell de bastons.
No sé, hi ha hagut dos detinguts i 14 Mossos ferits a Barcelona. Hi ha hagut talls també de trànsit en diversos punts del país.
L'Organització Mundial de la Salut també es mulla, emet un nou informe sobre Gaza, més de 42.000 ferits greus i 5.000 amputats com a conseqüència de la guerra.
Un de cada quatre ferits per l'ofensiva israeliana pateix lesions que han alterat significativament la seva vida. Més de 400 persones han mort per malnutrició i més d'un milió requereixen assistència psicològica.
Molta atenció, perquè avui, si aneu al metge, potser no us atendrà. Vaga de metges als centres públics i concertats.
Els facultatius reivindiquen millores laborals i demanen un conveni propi, reduir les guàrdies i incorporar més professionals al sistema.
El jutge Peinado no para, vol que el segon judici a Begoña Gómez també es faci amb jurat popular.
El magistrat cita la dona de Pedro Sánchez dilluns que ve a la tarda.
Un motorista mor en un xoc frontal amb una furgoneta a la C66 a Cornellà de Terri.
Amb aquesta víctima ja són 114 les persones que han mort a les carreteres interurbanes el 2020.
I Joaquín Sabina diu adéu. Actua al Palau Sant Jordi en el primer dels seus dos concerts a Barcelona.
L'artista s'acomiada dels escenaris amb la seva darrera gira Hola i Adiós.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al registre de petjada de carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Arico Forest, Espai Zero i la xarxa espavilada d'Olot es consoliden com els llocs més sostenibles de la Garrotxa. Aquest dijous s'ha dut a terme una jornada de formació i cohesió per part de l'Energètica de Catalunya, on han visitat un exemple de mobilitat elèctrica i sostenible com és Arico Forest i l'Espai Zero, primer centre estatal 100% autosuficient des d'un punt de vista energètic. Ens ho explica la Natàlia Moreno.
La comarca segueix fent passos endavant en matèria de sostenibilitat i algunes de les empreses com Arico Forest en són les impulsores. Fa uns anys l'empresa de les preses va ser pionera amb el projecte que va engegar per emmagatzemar energia. Arico Forest és un clar exemple d'empresa sostenible, no només amb aquest projecte de fa uns anys, sinó també amb la quinzena de vehicles elèctrics dels quals disposa i l'objectiu que tenen a nivell d'empresa de no comprar cap vehicle nou de combustió, una afirmació que va fer 4 anys en aquest mateix mitjà el gerent d'Arico Forest, Toni Arimany.
Estem fent aquí a Arico Forest, doncs, amb les plaques solars, doncs, passar l'energia durant el dia a les bateries i després, doncs, a la nit la passem als vehicles. Vull dir, en aquest moment hi ha quasi 15 vehicles elèctrics, doncs hi passem l'energia que durant el dia ens fan les plaques, de les plaques a les bateries i de les bateries als cotxes.
A nivell comarcal no només hi ha l'empresa present, que com a únic lloc on s'utilitzen aquests sistemes d'emmagatzematge, entre d'altres. A Olot hi ha el projecte Espai Zero, que s'ha convertit en el primer centre de tot Espanya a ser 100% autosuficient energèticament. El director general de Sonen Ibèrica, Franco Minó, posa alguns exemples de punts i edificis de la ciutat que tenen una major sostenibilitat.
Espai Zero, que és molt conegut, val? Que vam estar aquests 3 anys sense consumir energia externa. També tenim la xarxa espavilada d'Olot, que és, és premi a nivell europeu dintre de les bombes de calor, sistemes de geotèrmia, que està funcionant 40.000 metres quadrats amb 4 fonts d'energies renovables barrejades. Val? Per tant, i la gent no sé si és conscient, però sota del nostre mercat d'Olot tenim 25 pous de geotèrmia que estan alimentant la majoria d'edificis com el geriàtric, el Montsacopa, el Santa Joaquima, i tot això, a més, amb sistemes de biomassa, val? I fotovoltaica. Per tant, jo penso que som pioners en aquesta matèria.
A més, aquest dijous s'ha dut a terme una jornada de formació i cohesió amb tot l'equip de l'Energètica de Catalunya, que va néixer fa un parell d'anys. El director general de l'Energètica de Catalunya, Daniel Pérez, explica la importància d'aquest tipus d'empreses i els seus impulsos.
Persones pioneres, tant en Toni com en Frank, com altres empresaris d'Olot, i per tant és una inspiració, no? per l'equip. Tenim molta gent jove que puguin veure, i a més el que m'agrada és que el Frank no ensenya PowerPoints, el Frank ensenya fotos de coses reals, no? I això és molt important, perquè avui dia veiem molt PowerPoint, molt projecte que es vol fer, molta idea, i el Frank que s'ensenya són projectes reals que porten temps funcionant i que funcionen molt bé i que va millorant cada dia, no? Per tant, és un goig venir a espais com aquests.
La idea per part d'aquestes empreses és seguir sent sostenible en tots els sentits. Arico Forest, per exemple, amb aquests projectes ha aconseguit convertir la seva empresa més d'un 80% autosuficient.
I també hem de parlar de la gent gran. Les nostres comarques són de les més envellides de Catalunya i és important saber quines són les necessitats del col·lectiu. Això ho han fet a Sant Joan de les Abadesses, Paula Sayagom.
L'envelliment és una realitat que ningú pot desafiar. A Catalunya, segons dades de l'IDESCAT, hi ha un 19, escoltem a Pau Vilanova, gestor de casos de l'ABS de Sant Joan de les Abadesses. 74% de persones majors de 65 anys. Si posem la mirada a la comarca, aquest percentatge creix fins al 24,19%. Aquesta situació posa de manifest un altre fet, l'atenció i les cures que necessiten aquest col·lectiu de persones. Per fer reflexionar sobre l'envelliment en entorns rurals, els drets de la ciutadania i les propostes que pot oferir l'economia social i solidària en aquests casos, Sant Joan ha acollit una jornada per debatre una gran pregunta. Qui ens cuidarà quan siguem grans? En la primera part de la jornada s'ha abordat l'envelliment des del vessant acadèmic i de l'administració pública.
Ho hem centrat molt en els drets de la població, doncs, de les persones grans, en aquest cas centrat en l'àmbit rural, i una mica conèixer les diferències entre un àmbit rural i un àmbit més metropolità. I bé, el que hem posat de manifest és una mica explicar com treballem des dels àmbits socials i també des de l'àmbit de salut, per conèixer una mica, doncs, com fem aquest model d'atenció a les persones grans.
Txell Descàrregues, de la cooperativa Estia Benestar. La segona taula ha permès conèixer 4 experiències de 4 iniciatives de l'economia social i solidària que treballen en entorns descentralitzats. La cooperativa Estia Benestar ha parlat de l'atenció a la gent gran al Ripollès.
La cura no és només una cosa física, sinó que també és una cosa emocional. I els hi hem donat un espai on ells han pogut treure el seu sentiment, no?, d'agraïment, de frustració, de bueno, qualsevol cosa. I dèiem que poder ens hauríem de plantejar de fer de tant en tant espais d'aquests de debat, no només de professionals, sinó també de les persones al dia a dia, que en aquell moment, doncs, necessiten un lloc on expressar els seus sentiments.
La jornada s'ha celebrat en el marc del Dia Internacional de la Gent Gran. La programació ha finalitzat amb un espai de col·loqui obert al públic.
De confessar que aquesta és una de les cançons que més m'agrada de Pat Metheny. Per què? Perquè si tanques els ulls, viatges en tren. El nostre proper protagonista és el tren, perquè aquest cap de setmana serà molt especial a Ripoll i a Sant Joan de les Abadesses. Es commemora el 145è aniversari de l'arribada del tren i el centenari de la construcció de la nova estació de Ripoll. En Vicenç Horta és membre del col·lectiu organitzador. Què tal, Vicenç? Com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Gràcies per acompanyar-nos. Aquest serà un cap de setmana, segurament, de molts records, no?
Sí, efectivament. A veure, no volem només que sigui un cap de setmana de records, sinó també de debat, de debat i de futur. Val? És evident que la comarca del Ripollès hem tingut un passat ferroviari importantíssim, i encara el tenim, i industrial, vale? Que el tren, el ferrocarril va molt lligat al desenvolupament de la indústria, de la mineria, de les fargues, de les colònies, val? I pues, ara aquests anys, com bé dieu, celebrem el 145 aniversari, que es va arribar a la línia, va arribar a Ripoll i Sant Joan el 1880. I de fet, des del Centre d'Estudis del Ripollès hem pensat, juntament amb la Unió Intersectorial d'Empresaris del Ripollès, amb l'Ajuntament de Ripoll i de Sant Joan i amb l'Associació Transpirinenc, vam pensar bé de fer quelcom, no?, per visibilitzar, no?, i per posar en valor aquest passat, no?
No ens podem imaginar el Ripollès sense línies ferroviàries, oi?
Efectivament, a veure, com es comentava, la primera línia que es va construir va ser la del ferrocarril de Sant Joan Ogassa, de Granollers Sant Joan Ogassa, per portar carbó a la zona, a les comarques industrials del Barcelonès i el Vallès, per substituir el carbó anglès. Però després va venir el Transpirinenc. Pensem que el Transpirinenc és una línia importantíssima, la que és la R3 ara, coneguda com la R3. Vale? És la línia que es va construir per acords dels governs hispano-francès, dels tres que se n'havien de construir. Aquesta és l'única que era, vale? I és una línia pues, excepcional des de tot el punt de vista. És única a Espanya i, per tant, també fem unes jornades dintre d'aquestes dates del 145è aniversari, fem unes jornades a Patrimoni Ferroviari on parlem d'aquesta línia i quin és el futur d'aquesta línia i com d'alguna manera se li pot donar el valor que té per potenciar-la. No només per descomptat des del punt de vista de vertebració de territori i de comunicació, que és el seu objectiu principal, però també com usos turístics, patrimonials, etc.
Ara revisant una mica l'hemeroteca veiem, i de fet els que ja tenim alguns anys ho recordem, l'any 84 Felipe González va intentar tancar aquesta línia perquè era altament deficitària. Avui aquest escenari no es contempla i no seria desitjable que es contemplés, oi?
Totalment d'acord. A veure, malauradament, als anys 80 el ferrocarril anava de baixa, el que la carretera se l'estava menjant, i en aquell moment, evidentment, el pensament dels polítics era el ferrocarril ens costa molts diners, no es veia tant com un servei públic, i per això tot un seguit de línies a Espanya es van tancar, i la línia de Sant Joan, bueno, més avall, inclús es volia tancar des de Villa, la línia es volia tancar, i ens ho haurem quedat sense tren. Efectivament, gràcies a l'acció en aquell moment pues, de tot un col·lectiu de gent i la mobilització del territori, es va fer tot un seguit d'accions, salvem el tren, trens dels radiols, per reivindicar, i gràcies a aquesta mobilització la línia no es va arribar a tancar. També el subcaràter internacional, no oblidem, del ferrocarril Barcelona, Barcelona-Vic-Ripoll, la Tour de Querol-Puigcerdà, passant per Puigcerdà, i en última instància a París, és una línia internacional, i que hi ha uns acords, i evidentment no es poden tancar així de bones a primeres, per entendre'ns, no? Per tant, bé, la tenim i l'hem d'aprofitar, l'hem de potenciar.
I tant. Què heu preparat per recordar aquesta efemèride tan especial, aquest 145è aniversari de l'arribada del tren i el centenari de la construcció de la nova estació de Ripoll, que de seguida és dit, no són 4 dies.
Exacte. Bueno, mira, de fet, nosaltres ho marquem dintre d'un, com un petit tas, no?, uns entrants, perquè, de fet, a la comarca, a l'horitzó, posant la vista a l'horitzó que ens ve en els propers 5 anys, tenim tota una sèrie d'efemèrides que demostren o proven la importància que té el ferrocarril. Ara tenim el 145 aniversari, el 150 aniversari, òbviament, serà el 2030, el 2029... tenim el centenari de la connexió internacional del ferrocarril Transpirinenc, vale, per la Cerdanya, i el 2031 tenim el centenari del Cremallera. Vale? És a dir, aquí a la comarca som uns privilegiats de tenir aquestes línies, i ara, ja dic, en 6 anys se'ns acosten. Llavors, El que hem fet aquest cap de setmana, ja dic, és un petit tas. De fet, fem una exposició de fotografies i maquetes a l'església de Sant Pere de Ripoll, cedides per diferents associacions, Escola d'Amics del Ferrocarril de l'Hospitalet, la Gersfer de Torelló, Via Oberta a les Franqueses, fotografies també cedides pels arxius comarcals de Ripoll i de Sant Joan, i autors privats. Fem les xerrades aquestes, la jornada de patrimoni ferroviari organitzades pel Centre d'Estudis, que s'ho fem a la biblioteca Lambert Mata de Ripoll, de 10 a 2 dissabte, i també hi ha una exposició de maqueta a l'Ajuntament de Sant Joan. Vull dir, són petites coses, però d'alguna manera volem que això hi hagi una continuïtat d'aquí en els propers 5 o 6 anys, no? És a dir, quin és l'objectiu de tot això? Posem en valor el ferrocarril, posem en valor el tren, que la comarca no miri el tren només com l'R3, que funciona malament, i al contrari, és una línia que, per descomptat, té que funcionar, i bé, però a més té un valor, tot el tren, val? I això és el que volem d'alguna manera visibilitzar.
Doncs Vicenç Hortes, del Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès, gràcies per atendre la trucada dels 5 minuts més i n'anirem parlant, i tant que sí, una abraçada.
Gràcies a vosaltres.
Adéu, bon dia i bona hora. 5 minuts i arribem ja al punt exacte de les 9.
Busques una gestió immobiliària basada en la confiança? A Finques Paulí portem dècades oferint un servei proper i personalitzat. Coneixem el mercat com ningú, amb l'experiència i el coneixement necessaris per trobar exactament el que necessites. Finques Paulí, perquè la teva tranquil·litat és la nostra prioritat. Per a particulars i empreses, som l'elecció segura.
Canvi de president a l'Esquí Club Camprodon, Marc Roura.
Fa uns dies l'Esquí Club Camprodon va viure un moment històric. Després de gairebé 18 anys de mandat de Francesc Monells, el club ha fet un relleu a la presidència. El nou president de l'Esquí Club Camprodon serà Pere Plana, soci del club des del 2002. Plana ha viscut el club de diferents perspectives, primer com a esquiador, després com a entrenador i ara ho farà com a president. Pere Plana és president de l'Esquí Club Camprodon.
Al principi com a corredor de l'esquí alpí, després com a entrenador de nanos, que també treballava per l'esquí club, després passant a la secció d'esquí de muntanya, col·laborant a totes les activitats que feien, com l'Isart Atac, la Sant Silvestre i tot.
El relleu a la presidència ha vingut acompanyat de la instauració de la nova junta, amb 8 membres més que formen un equip divers i complementari. El canvi arriba al club tal com qui enceta una nova pista, amb respecte per les traçades que ja hi ha, però amb ganes de deixar-hi la pròpia marca.
Creiem que les activitats que hi ha al club són les correctes. Aquest any mirarem de fer les mateixes, però intentar de millorar-les amb certs aspectes que es poden millorar, com cada any que vas veient. I per què no, quan acabi la mitja temporada, doncs reunir-nos a la Junta i tenim certes propostes de fer activitats noves, veure on les podem encaixar, si les podem encaixar, i si les encaixem ha de donar una qualitat correcta.
Hem de deixar aquí, no tenim més temps. Gràcies per seguir-nos, que passeu un bon cap de setmana i tornem dilluns a la mateixa hora.